El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El nou curs escolar arrenca dilluns i ho farà amb prop d'un terç de centres de Sabadell per sobre de la ràtio de 20 alumnes que ha acordat Salut i Educació per mantenir a ratlla el coronavirus. En qualsevol cas, en totes aquestes escoles sí que s'hi mantindran grups estables i totes les mesures de salut que s'han establert des del grup d'experts. Analitzem aquesta situació, fem en conversa amb el director dels Serveis Territorials d'Educació, el senyor Jesús Vinyes. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, bona hora.
Quantes escoles exactament tenen xifres absolutes de no es podrà complir amb aquesta ràtio de 20 alumnes per aula?
És que les escoles no... Estem parlant de grups.
Grups
no?
Concrets.
Sí, clar. Per tant, diríem, hi ha al voltant de un 30% de grups que té que té un superior a 20, però és que també n'hi ha que són de 21, n'hi ha que són de 22, alguns de 24. Per tant, no és el mateix 21 alumnes, mm-hmm. que s'ajusta molt al que hem procurat a partir de les recomanacions que ens ha donat Salut d'intentar ajustar al màxim les ràtios. Hem fet un esforç i, de fet, hem mobilitzat molts recursos i hem avançat. No ha sigut possible en tots els casos, a vegades per temes d'espais, a vegades per temes... més rarament per temes de professorat, perquè la ràtio mitjana de nens per mestre a primària és 15, és 14,5, quasi 15 a Sabadell, no? Per tant, en principi, des d'un punt de vista... Es podria organitzar, potser hi podria haver-hi conseqüències amb el que seria les especialitats, però es podria organitzar grups. Una altra qüestió és si era raonable buscar espais externs que fessin molt difícil la tasca organitzativa. I, per tant, els centres han optat per aprofitar al màxim els seus espais, els seus propis espais, i han adaptat molt les escoles en espais que normalment no s'utilitzaven com a espais d'aula, ho han fet, han apretat al màxim i així hem aconseguit baixar les ràtios en molts casos, el que ens deia Salut, i sobretot que no complicar l'organització.
Clar, entenc que ha estat un mans i mànigues, no?, de quadrar espais, quadrar docents, quadrar-ho tot plegat. Per la tranquil·litat de tots, amb aquestes xifres que sortien de prop d'un terç dels grups amb més de 20 alumnes, estem més a prop dels 21 en la mitjana o més a prop dels 24 o dels 25?
No, la mitjana estem més a prop del 21, perquè la mitjana abans dels recursos del coronavirus era 22 i mitja primària, val? La mitjana. Per tant, amb els 120 mestres més, bueno, de fet 144, perquè hem d'afegir-hi 24 en els centres concertats, amb els 144 mestres que hem posat a la primària, aquesta mitjana ha baixat un punt i mig, aproximadament estem a 21 com a mitjana. Això no vol dir que en un centre concret no hi hagi 24 en una classe, perquè es fa molt difícil l'organització i un altre doncs, en tingui 17. Això també ens passa, tenim molts grups per sota de 20, molts.
Clar, vostè em deia ara que principalment ha estat un problema, per dir-ho d'alguna manera, d'espais, no? De capacitat pròpia de les escoles. Hi ha hagut escoles que han recorregut a buscar espais fora del centre per trobar la manera de solucionar aquest mecanisme en part?
Jo dic que les escoles han optat per no fer aquesta opció perquè els hi dificultava molt. Sí que hem tingut tres tipus de demandes que després de l'Ajuntament ens ha ajudat, no? Una és temes d'entrades i sortides, que això és els carrers, tallar carrers i aquestes qüestions, l'Ajuntament això ens ha ajudat molt. Una altra és la utilització de places properes per poder fer l'esbarjo, perquè a l'hora del pati, evidentment, no, els grups han de ser estables i no es poden relacionar entre ells, per tant necessitaven espais molt més amplis, per tant sí que ho hem fet i hi ha 8 centres que podran anar aquests espais a fer els esbarjos, i els casos concrets que han demanat fer activitats més lectives, l'esbarjo en primària és lectiva, però més lectives, són casos bàsics d'educació física, de poder anar a fer educació física, i només hi ha un cas que és l'Institut Sabadell, que ha demanat unes aules a primera hora del matí, de 8 a 9, El centre cívic està davant del centre de Can Rull. Per tant, és l'únic cas. Els centres realment era una complicació organitzativa. Però aquí, pel que fa al tema de les ràtios, hi ha una part que, evidentment, que és educativa i, en aquest sentit, diríem, tant de bo, a la llarga, aconseguíssim tenir recursos per baixar totes les ràtios. Però des del punt de vista que ha sigut això, que és el tema del Covid i seguretat, aquí la feina bàsica és el grup estable. Aquesta és la feina bàsica. El nombre d'alumnes està relacionat amb les dificultats que hi puguin haver-hi de traçabilitat. No és un tema tant de risc. Uh-huh. No és de risc.
És a dir, serà tan segur un grup de 22 com un de 20, l'únic que hi haurà més possibilitats de casos perquè hi haurà dos alumnes més.
No. No hi haurà més possibilitat, el que serà molt més difícil, perquè en realitat els contactes no s'incrementen molt, perquè uh-huh. els nens no tenen relació amb tots els 21 cada dia molt, ens entenem?
Sí, sí.
Sinó que el tema és que això fa més complex a salut el seguiment de la traçabilitat. En el moment que hi hagi algun cas, hauran de contactar doncs, amb 23, 24 persones, 24 famílies en comptes de 20. Uh-huh. Per tant, per això era interessant i és interessant procurar al màxim, però no pel risc de contagi en aquest sentit. I diguem-ho clar, el risc de contagi ve pels adults, bàsicament. O sigui, nosaltres ens preocupa pel tema pels adults, perquè el que sí que, com que tenim molt contacte amb salut i fa més d'un mes que estem treballant molt, nosaltres sabem que el 80% dels casos, 82%, es donen en els entorns familiars més propers. Els tiets, els nebots, els oncles, aquest nivell. Per tant, nosaltres entenem que l'escola, en aquest sentit, serà un lloc de menys risc, això així ho ha dit el conseller, de menys risc que no pas a casa, no? I a més amb les mesures que hem pres.
Uh-huh. Deixi'm que li pregunti i tanquem el tema dels espais. Entenc que totes aquestes demandes que han presentat els centres han rebut el vistiplau sempre que eren possibles, no? Aquestes demandes de fer-ho en places, tancament de carrers, tot això han rebut una resposta afirmativa.
Sí, sí, jo crec que aquí he d'agrair a l'Ajuntament de Sabadell que des del primer moment ens ha ajudat i ha ajudat els centres a buscar les solucions quan el centre ho ha requerit i, per tant, sí, està assegurat uh-huh. això.
La intenció és que es fomentin sobretot les activitats a l'aire lliure durant aquest curs? Hi ha alguna circular o alguna demanda a les escoles per anar en aquesta línia?
Clar, això, les escoles, ells tenen el seu projecte. Nosaltres, sí, això és el que hem recomanat. Aquesta setmana hem fet una formació per tots els docents de Catalunya, així a través de l'streaming de les eines, amb totes les direccions, i nosaltres hem recomanat, o sigui, hi ha tres mesures que hem de prendre. Una és fer activitats en què la distància social doncs, no estiguin allà els nens uns a sobre els altres, no? Per tant, una distància social, procurar-la, la mascareta, ja sabeu que en aquest cas Procicat, ara els primers 14 dies fins a finals de setembre tots els nens a partir de 6 anys portaran les mascaretes, i la tercera és el que en diem la ventilació i així. Per tant, això inclou que els centres, en la mesura que puguin, si fan activitats a l'aire lliure, molt millor que si les fan en espais tancats. És cert que ara, això al setembre, octubre, diguéssim, bueno, encara tenim un clima que...
Que permet.
Que fins i tot en el tema de les aules, diguéssim, es poden estar obertes les finestres de bat a bat i els nens no han de passar fred, no poden portar un jersei i ja està, no? Quan l'hivern sigui més cru, tot això serà més difícil. Però ara, sí, jo penso que les escoles haurien d'aprofitar tots els recursos que hi ha en l'entorn per poder fer activitats a l'aire lliure al màxim possible. Això és el que diem, sí, sí.
S'havia parlat molt de l'activitat física, de si era convenient o no fer les classes d'activitat física. Al final, què s'ha acordat al voltant d'aquesta qüestió?
Sí, nosaltres el que fem és dir, hem d'adaptar el currículum a la situació. Per tant, nosaltres no volem dir que no es faci educació física, és necessària l'educació física, el que sí que sabem és que s'han de fer mesures de seguretat. Per tant, jo ahir que vaig tenir aquesta sessió de formació que hi havia personal de salut i que els hi van preguntar concretament si havien de fer la gimnàstica amb mascareta, doncs la qüestió està de dir, segons quin tipus d'activitats, segurament, s'ha de fer. I si no es fa, doncs han de ser un tipus d'activitats físiques en què es mantingui la distància social, l'aire lliure, totes aquestes qüestions. Per tant, nosaltres el que entenem és que el professorat té una feina afegida que és complexa, que és adaptar-se a les activitats, a poder-les fer amb elements que tinguin un mínim de seguretat en aquest sentit, o almenys que segueixin això. I això és el que hem de fer. Per tant, no hem prohibit ni hem dit que es facin d'una determinada manera, perquè entenem que les activitats físiques poden ser molt diverses. Eh? De manera que, esclar, nosaltres pensem que els nens i les nenes i els adolescents han de fer activitat física. No, nosaltres no podem dir que ara entenem que la fan a l'escola i la fan també a casa, i per tant hem de veure com es gestiona aquest tema de que aquests nens durant aquest any tinguin educació física també. Aquesta és la qüestió. I jo diria que aquí nosaltres el que veiem és que alguns professionals, alguns especialistes ja estan trobant algunes solucions, diríem, segures o més segures, no? Menys riscos, i sense deixar de fer educació física.
Clar, l'educació física, l'activitat física molt sovint va lligada a les extraescolars. Aprofito per preguntar-li per això. Sembla que les escoles han decidit no fer-ne, no?, d'extraescolars. No serien recomanables els extraescolars com a mínim en aquest inici de curs per veure com va tot, o què és el que recomanen des del departament?
Esclar, primer, nosaltres les extraescolars no tenim responsabilitat directa, ho dic perquè nosaltres una cosa és l'educació obligatòria.
Sí, les organitzen les AMPAs en la seva majoria, no?, o fora,
sí,
o externes.
Sí, nosaltres estem a favor que els nens facin activitats fora de les que són educatives, però no és la nostra responsabilitat. Llavors aquí el que nosaltres diem és que les activitats aquestes, per dir-ho de manera, el referent que tenen les activitats extraescolars no és l'educació, sinó que el referent seria els casals d'estiu, que a més ho van gestionar amb un èxit innegable, no? I van fer una feina fantàstica, els casals d'estiu, perquè van demostrar que es poden fer activitats amb mesures de seguretat. Ara, clar, aquí hi havia elements com 10 alumnes, perquè no són grups estables, nosaltres serem grups estables, els grups d'extraescolars no són grups estables. Per tant, les mesures que han de fer són diferents de les mesures que tenim en les activitats ordinàries. I en aquest sentit, nosaltres no diem que no es facin, no? Només que el que diem és que s'han de fer com totes altres activitats, eh? Com estan fent els lleures, com estan fent tots els temes de joventut, que ho fan en condicions això de distància, mascareta i activitats sense risc. Aquest és el tema. Per tant, ho tenen difícil. Jo ho entenc, que a vegades no sigui possible. Que sigui pel cost que significa, perquè estem parlant de grups de 10, és difícil.
Parlava de 144 mestres a la primària a Sabadell, al Vallès Occidental?
No, al Vallès Occidental 800.
800, aquests 144 són a Sabadell.
144 a Sabadell, i a més hi hem d'afegir-hi 3 aules d'acollida, més 34 de professors de secundària. Estem a 178 docents més a Sabadell, afegits a l'increment ordinari que ja teníem, això és afegit, pel tema aquest. Per tant, per dir-ho d'una manera, aquests 178 el que han fet és que grups que estaven per sobre de la ràtio s'hagin pogut posar a la ràtio, i per tant aquí té un impacte molt important en relació a atacar a les ràtios més altes. Perquè aquests mestres els han rebut els centres que tenien les ràtios per sobre 25. Per tant, això no s'ha donat en funció de criteri, d'altres criteris, sinó en funció del nombre de nens, perquè poguessin realment intentar aproximar-se al màxim a aquest número 20, que és el referent en el qual ens hem d'anar aproximant.
I els sindicats estan especialment preocupats perquè diuen que es produirà una allau de baixes de docents en situació de risc. Això està previst?
Fixi's, aquí hi ha una gran contradicció. Els sindicats, com saben que els metges donaran baixes? O sigui, com saben que la gent estarà malalta? Perquè una baixa està malalta, no? Els casos de risc han estat avaluats. En tenim molts, eh? En tenim molts. Molts vull dir un nombre de significat per són. En tenim el global del Vallès sobre 10.178. No? Per tant, estem parlant d'un nombre important, però tampoc estem parlant d'un percentatge, perquè aquí, per exemple, es diu, doncs, una persona amb diabetis, doncs, és factor de risc. Home, depèn si la té tractada o no, depèn de la diabetis. Per tant, això ho decideix un metge. Si una persona és vulnerable o no, ho decideix un metge. Ja ho han decidit. Nosaltres hem posat la gestió i aquestes persones estaran substituïdes. Jo no sé d'on tenen que hi haurà molts més. I a més, ens costa, encara hi ha una cosa que ens fa més por, no? Que és que estiguin dient que la gent agafarà la baixa perquè tenen por a alguna situació. Llavors jo entendria que les baixes no es donen per malaltia, sinó que es donen per altres criteris, no? Nosaltres no ho esperem, no ho esperem. El que sí que ha dit el conseller i el que diem nosaltres és que la persona que té la baixa serà substituïda al cap d'un dia, diguéssim. Uh-huh. Això és el que hem dit i això és el
també
que farem.
També els que hagin de fer quarantena perquè un grup es quedi a casa, o si es queda tot el grup, òbviament ja no tenen alumnes per atendre i per tant no cal substituir-los.
Clar, aquí els que es queden en quarantena amb el seu grup, perquè hi ha hagut un cas de Covid, aquests estan amb el seu grup i, per tant, en principi no afecta el directe. Aquí el tema a gestionar són aquelles persones que estiguin en quarantena pel seu entorn familiar o d'amics o d'aquesta qüestió. Val? No que s'hagin contagiat a l'escola, sinó que s'ha contagiat al mestre, d'una manera, o perquè s'ha contagiat la seva parella o el seu fill, que són convivents i, per tant, en quarantena. Nosaltres això els tractarem com a... Sempre donarem... Seran substituïts. Les persones que estiguin en quarantena seran substituïdes. No? I nosaltres això ho anirem gestionant. Ara, ja li dic, nosaltres hem recomanat als mestres, i jo ho vaig escriure dilluns, però també ahir va haver unes instruccions del Procicat en aquest sentit, de dir... per la pròpia salut del professorat, pel impacte que té amb les persones que viuen amb ells, amb els seus familiars, i també pel que passa comunitàriament quan es podrien contagiar un grup de mestres, un grup de professors, hem demanat que restringeixin al màxim les seves relacions socials, sense mascareta, i per exemple, no es poden fer reunions en els centres, no es poden fer reunions, estan de fer telemàticament, és que intentem que no tingui un impacte comunitari aquest tema. Però substituirem totes les persones que estiguin de baixa per Covid, o que, per descomptat, i que estiguin en quarantena també.
Deixi'm que li pregunti també per les escoles Sentinella. Ahir sentíem parlar d'aquest concepte, que són com aquests centres que serviran una mica com per analitzar-ho tot plegat. La pregunta és, n'hi haurà alguna de Sabadell o del Vallès? Això ho podem saber?
Ara, en aquest moment, no, però ho sabrem aviat.
Val.
Perquè això jo no puc trepitjar aquest tema. Jo explico el concepte. Això és un concepte que està lligat en aquesta qüestió que nosaltres insistim, que tot el tema aquest de salut i tot això és un tema de salut comunitària. O sigui, no és un tema educatiu. O sigui, nosaltres no fem grups sentinelles per qüestions educatives, sinó per qüestions de salut, no? Per tant, això és un mecanisme molt interessant que té salut, el tema de les escoles, per poder analitzar tota aquesta qüestió de... Bueno, per fer un seguiment de l'evolució del Covid. És una mostra molt significativa per poder realment veure quin és l'impacte comunitari que té això. Per tant, nosaltres encantats que es faci. Aquestes escoles sentinelles serveixen per aprendre més sobre en quina situació està la comunitat en relació a la pandèmia. I nosaltres hi ajudarem al màxim. A on es posaran? Bàsic, el que triarà salut, de salut ja ens ha fet arribar, eh? Àrees bàsiques de salut que per la seva importància des del punt de vista de l'anàlisi de la pandèmia cregui que són necessàries. Per tant, probablement, jo crec que Sabadell n'hi haurà, o alguna escola sentinella, però diguéssim, no puc avançar, perquè això ho han d'acabar de decidir, i llavors podria trobar que ara pensem que potser n'hi haurà i d'aquí dos dies decideixen que no. Depèn del que els hi aporti com a estudi de salut comunitari. Com això, com els 500.000 cribatges que farem en els centres. Aquests cribatges no són no és per un tema de salut d'educació, sinó és un tema de realment el mateix que els cribatges que hem fet a les ciutats, per captar els asimptomàtics. No? I en aquest sentit, on es faran els cribatges? En aquelles zones que salut cregui que és més interessant detectar els asimptomàtics perquè se n'adonen que hi ha una corba d'evolució de la pandèmia doncs, amb més risc que d'altres. No? Per tant, aquesta selecció serà lligada al que Vigilància Epidemiològica vulgui.
Clar, en un curs normal, avui, senyor Vinyes, vostè i jo estaríem parlant molt de l'Institut Escola del Sallarès i Pla, no?
Sí,
una de les grans novetats d'aquest curs.
Sí, sí.
Deixi'm que els dediquem un minutet, com a mínim. Com s'ha organitzat aquest nou centre, diguéssim, en certa manera?
Sí. Mira, nosaltres el que teníem clar és que havíem que per la situació de demanda que ve de secundària, nosaltres necessitàvem més grups de secundària. I llavors l'Institut Escola és una bona mesura perquè aprofita alguns centres que han disminuït el nombre de grups i ens permet la ubicació de la secundària amb una certa normalitat i poder respondre aquí. I afegim un valor que és la continuïtat de la primària i la secundària. Això no és una cosa estranya, és estranya la pública, l'ensenyament públic, però tots els centres concertats tenen aquest model, o sigui que no podem en aquest sentit. Per tant, és una qüestió que ja sabem que hi ha moltes famílies que optaven a vegades per centres concertats precisament perquè hi havia aquesta continuïtat entre primària i secundària. Doncs això és el que nosaltres fem, és que aquest model, mantenint el model de sempre de primària i secundària separat, aquest model integrat també pugui oferir-se des de l'ensenyament públic. I estem molt il·lusionats. En aquest cas ho fem en un context complex de complexitat i ho fem en un, diguéssim, amb il·lusió, no? És un lloc on ens fa il·lusió començar-ho perquè entenem que això aporta valor a les necessitats educatives d'aquests nens i nenes.
Doncs Jesús Vinyes, director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Segur que parlarem al llarg d'aquesta temporada un parell o tres d'ocasions més, i si parlem menys, serà bona senyal, segurament. Senyor Vinyes.
Molt bé, doncs gràcies.
Gràcies i que vagi molt bé.